Més que feina. Ignasi Rafel.
Amb l'Ignasi Rafel Headhunter d'aquest programa, avui al Més que feina parlem del que s'anomena employer branding. Es tracta de la imatge que una companyia té davant els seus treballadors i davant de possibles candidats per treballar a l'empresa. Tenim amb nosaltres a l'Ignasi, benvingut. Com estàs?
Molt bona tarda. Bona tarda, molt bé.
Escolta, cada cop més és més important, no?, cuidar l'employer branding. Per quin motiu?
Doncs mira, Xavier, avui ho analitzarem, perquè si recordes no fa gaire vam parlar de lo que era la marca i la reputació personal d'un professional.
Sí.
O sigui, ens vam mirar com això eren elements que per un professional li podien facilitar l'accés a una feina. Doncs avui li donarem la volta. Avui parlarem de lo que és la marca per l'empresa, però amb aquest enfoc de contractar professionals o incorporar talent. Perquè quan parlem de la marca d'una empresa, per exemple, doncs Nike, BMW, Apple, de seguida ens venen al cap imatges, sí, però sempre pensem en clau de màrqueting, és a dir, doncs amb quina notorietat tenen, amb quin posicionament, amb tot allò que ens transmeten i quins atributs ens ajuden a diferenciar una marca d'una altra que, perquè ens mou a comprar un producte en lloc d'un altre. Però cada cop més, i sobretot els joves, i aquesta dada també l'hem donat en algun programa, els joves valoren la reputació d'una empresa a l'hora d'escollir no només un producte, sinó també una empresa on treballar. I, per tant, responent a la teva pregunta, doncs sí, que tindrà importància la reputació d'una empresa a l'hora de treure talent o de treure el millor talent o el talent que volem. Els millennials que estan entrant al mercat laboral tenen uns valors diferents d'enfoc a la feina comparats amb els que d'altres generacions anteriors, entre els que, per desgràcia, jo m'hi comptaria. Per ells, un treball estable o un sou alt són conceptes que formen part d'una altra manera d'entendre la feina o del passat. Busquen llocs amb un bon equilibri entre la vida professional i privada, el que hem parlat altres vegades, també de la conciliació, la possibilitat de treballar amb diferents projectes alhora en funció dels interessos o del seu moment vital. Són nadius digitals que han crescut amb les noves tecnologies i on intenten diferenciar-se dels altres per la seva manera de ser, pel seu estil, i això ho estan exigint també a les empreses on volen treballar. I és per això que cada vegada més les empreses són conscients de que cuidar la imatge de marca o el seu employer branding, que és com ho has presentat, és tan important com tenir cura de la marca comercial, és a dir, que no només hem de guanyar la batalla pel client, sinó que haurem de pensar en com guanyem la batalla del talent. Avui en dia molts candidats ja poden escollir feina. No, per desgràcia, no tothom, però sí que és veritat que es troben amb diferents opcions professionals i, a més, tenen accés a multitud d'informació. És tan fàcil com posar el nom d'una empresa a Google i veuràs molta informació d'aquesta empresa. Inclús s'han donat casos de portals, hi havia un que es deia trabajobasura.com, on la gent podia comentar les empreses que treballaven i, per tant, mala reputació de l'empresa, mals comportaments de l'empresa eren visibles per molta gent. Doncs d'això en parlarem avui, de com treballar aquest employer branding, de com podem fer perquè les empreses siguin atractives no només pels clients, sinó també pels treballadors. És més, hi ha un estudi que s'acostuma a publicar cada any, que és el Great Place to Work, on precisament es treu un rànquing de quines són aquelles empreses que, valorades pels empleats, doncs, en base a uns criteris, tenen preferència la gent per anar a treballar davant d'altres. Per tant, hi ha una certa competència per accedir a aquest talent del mercat.
Un tema força interessant.
Molt interessant.
Motiu, hem convidat al programa el Pau Guarros, director general de Between Technology. Benvingut, Pau.
Gràcies.
I l'Arantxa Juan, que ella és la marketing manager de la mateixa companyia. Arantxa, benvinguda.
Moltes gràcies.
La primera pregunta, què ha de fer una empresa per tenir una bona reputació i d'aquesta manera atraure el millor talent?
Doncs bona pregunta, la veritat, i és una miqueta la clau de la qüestió. Intentarem avui donar 5 cèntims al respecte, perquè tal com ha explicat l'Ignasi, aquest tema avui en dia és cabdal. Així com, per exemple, en tema d'hotels, en tema de restaurants, tothom ja té molt clar que vas a mirar prèviament quin tipus de crítiques trobes a les xarxes, doncs tres quarts del mateix passa avui en dia amb tema de feina, amb tema de la reputació a les empreses, i per tant has d'estar molt, molt ben posicionat en aquestes diferents xarxes que hi ha, no? I sens dubte, doncs, per exemple, en el cas de Between Technology, ja fa molts anys que aquest tema vam veure que era important I en aquest sentit portem anys invertint, tenim un departament de màrqueting molt potent on l'Aranxa és la responsable i fem un munt d'accions anualment encarades exclusivament a la captació d'aquest talent, a fer l'empresa atractiva respecte a el que podria ser una mirada més tradicional de buscar clients o fer-te atractiu als clients. Doncs no, hem fet un gir ja fa forces anys on el nostre client ja no és el client com a tal final, sinó que és el candidat, és el talent, perquè vivim en una era on hi ha una escassetat de talent. No? I avui esperem explicar-vos algunes de les accions que fem.
Perquè, com comentes tu, vosaltres esteu en un món de tecnologia. Bueno, és un tema que també hem abordat aquí en detall de la crisi que hi ha amb perfils tecnològics i la dificultat que tenen moltes empreses de captar aquest tipus de talent perquè hi ha més demanda que oferta i, per tant, doncs les persones tenen on escollir i escollen en base a uns criteris que, com abans comentava, doncs moltes vegades és aquesta reputació que poden tenir les empreses. Llavors, com compagineu aquesta visió de màrqueting, inclús, no sé, per posar-ho visualment, a la pàgina web? Com es diferencia entre el que seria els missatges o el meu posicionament o el que vull fer per vendre a el que vull fer per atreure talent? Se solapen? Són diferents? Tinc que crear un apartat per a l'empleado i altre per als clients? Com funciona? Com...
Bueno, li parlem a cadascú directament a ells. Nosaltres en la home, que una vegada fas una revisió de les pàgines web, és aquesta la pregunta. A qui li he de dirigir el meu missatge? En el nostre cas ha de ser dual i per això el primer que veuràs quan arribes a la web són dues preguntes, perquè li hem de demanar a l'usuari que arriba a la web que triï, que ens digui qui és, i a partir d'ahí tindrà el discurs directament dirigit al candidat o la candidata o al client corresponent. Mm-hmm. Has d'anar triant, són decisions que has d'anar fent en la web per arribar a la resposta que estàs buscant.
Uh-huh. Però ara se m'acut que potser pot haver-hi alguns casos, o sigui, en el vostre cas, per dir alguna empresa que ven tecnologia, ven consultoria, ven serveis a empreses, doncs sí, potser està clar que en un cas és l'empresa i en un altre el talent és el jove professional ben preparat que vol treballar. Però imaginem-nos doncs una empresa com Apple, on client i treballador poden ser el mateix. És possible que aquest concepte de marca, els atributs siguin els mateixos? Es dona el cas de que, i a vegades amb error, que una persona doncs, ostres, és molt fan d'una marca i li encantaria treballar allà, però després resulta que s'emporta un disgust.
La realitat és una altra, exacte. Molt diferent. Sí, clar, nosaltres creiem... pensa que, per exemple, la marca que has citat ha creat una mitologia al voltant de la seva marca, i llavors, clar, després hem de baixar a la realitat, i la realitat és que tots anem a treballar i la realitat potser no ens agrada tots els dies. És a dir, nosaltres, des del màrqueting i des de la nostra empresa, mai... Bueno, la base de la comunicació sempre serà la transparència. Mai te vendré una mitologia diferent. És a dir, aspiració, sí. Les marques han de ser aspiracions. Volem parlar de tu a tu, a la teva emoció, no només anem a números. Però, evidentment, n'hi ha vegades que el màrqueting ha fet molt bé el seu treball i la realitat és que, bueno, coneixem el cas d'Amazon, no? que tothom pot agradar-li molt la marca, però després té molt de conflicte a dintre. Hem de ser molt transparents i no...
Clar, perquè això pot portar aquestes expectatives que, per una banda, et genera una marca que després, com a treballador, no té per què... És igual, vull dir, al final Amazon pot tenir una marca, pot tenir doncs, aquest atractiu a nivell de consumidor, però després la feina, escolta, és un magatzem que potser les feines són de logístiques o d'operacions que...
O el tracte a la gent doncs, és el que és, no? Mm-hmm. En aquest sentit, nosaltres els valors i tot l'enfocament que fem sempre és a les persones. Tal com deia l'Aranxa, doncs, quan tu entres ja a la web que preguntaves, doncs, et redirigim ja a l'apartat que toca... En aquest sentit, si ets un candidat, i allà doncs, tenim un apartat que es diu Between and You, que el que fem és explicar doncs, una miqueta bueno, els valors de l'empresa, l'origen, etc. I una mica doncs, ja, allà és on comences a ensenyar doncs, totes aquelles coses que et poden diferenciar de la teva competència que ofereixes per fer-te més atractiva, no? Mm-hmm. Com a empresa. Mm-hmm. I a partir d'aquí doncs, és anar estirant el fil. No?
Hem de respondre a la pregunta bàsica de per què aquí i no en un altre lloc.
Clar, perquè això ets de venir a treballar aquí i no... Aranxa, tu has parlat de la transparència, però ho has dit amb una altra idea. Tu creus que la transparència és un element important a l'hora de parlar, de crear aquesta reputació? És a dir, que la gent tingui la sensació de que l'empresa és transparent amb la informació, amb els números, amb, no sé, amb els processos de fabricació, amb la sostenibilitat, tots aquests elements que fan que potser una persona vulgui treballar allà.
A nosaltres crec que som de les poques consultores que donem la dada del sou, per exemple. És a dir, ja predicamos con el ejemplo, no? Uh-huh. És a dir, clar que la transparència és fonamental i no només ha de ser un valor que es fica en una web o en una camiseta, en una uh-huh. samarreta, no? És fonamental transmetre la informació correcta i sempre estar a la disposició. Per exemple, nosaltres tenim un servei d'atenció al candidat que està actiu per a qualsevol dubte, perquè, per exemple, pot ser, pues, bueno, vols fer una consulta al llarg del procés de selecció. Nosaltres sempre procurem que cada cop que es canvia l'estat de d'aquest procés estigui totalment informat, però lògicament hi ha vegades que hi ha més requeriments. Els números, les notícies corporatives, la informació ha d'estar a l'abast de la gent. No ha de quedar cap espai sense llum ni taquígrafos, perquè si no després arribarà les expectatives i la realitat i la diferència pot ser molt gran.
Vosaltres, pel perfil principal de professionals que treballeu, segurament teniu molta gent jove, però deveu tenir també gent amb altres edats, doncs perquè porten més temps, perquè han desenvolupat la seva carrera. Hi ha diferències entre la valoració que fa per edat a lo que és la marca d'empresa o la reputació que puguin tenir a l'hora de seleccionar on treballar?
Bueno, una mica tu ho deies, no? Efectivament, els millennials doncs, venen buscant un tipus de coses, no? I en aquest cas no és tant l'estabilitat o tenir doncs, un sou elevat i tal, sinó busquen més el projecte, es fixen molt en quin és el projecte que faran, quines tecnologies utilitzaran, si això els servirà a ells per desenvolupar-se, i potser doncs, si anaves a un altre extrem, no? Doncs persones doncs, de més de 50 anys, que també per sort en tenim forces a l'empresa, doncs, bueno, estan en una altra situació i aquí doncs, busquen més aquesta estabilitat i lògicament doncs, seguir creixent.
Mm-hmm. Perquè el que seria aquest concepte de l'employer branding l'estem enfocant molt des del punt de vista de captació, és a dir, que una persona que estigui buscant feina o vulgui canviar de feina, aquest sigui un element que el faci decidir entre diverses ofertes. He dit abans, i no sé si m'ho confirmeu, que els joves posen per davant això moltes vegades davant del sou o d'aquesta estabilitat que tu comentaves, però creieu que també ajuda, contribueix a la fidelització? És a dir, un cop estàs dintre, tenir aquesta marca ajuda o ja és algo que, bueno, m'ha servit i després doncs, depèn del projecte, depèn de que trobi una altra empresa també que em vingui de gust treballar? Retén l'empresa?
És imprescindible, és a dir, perquè si tu has estat donant un missatge de cares a fora que has aconseguit atreure, captar, diguem-ne, aquest talent, però un cop ja entra dintre, veu que allò que deies era mentida o que no...
No, però encara que sigui veritat.
No, doncs...
Ajuda a retenir.
Sí que ajuda, sí, sí que exacte. Ajuda totalment. És que l'employer branding és una barreja entre el màrqueting i el que es deia abans recursos humans i ara es diem persones, no? És a dir, és una col·laboració, llavors no acaba quan tu signes el contracte, nosaltres continuem perquè la marca no desaparece quan arriba el primer dia de treball. I què és el que fem? Com comuniquem? Què et contem? Pues el que tu deies, per exemple, Ignasi, de accions de RSC no acaben en el primer dia que entra, sinó al revés, volem que siguis un mes col·laborant amb nosaltres i creient en els mateixos valors que tenim nosaltres.
Uh-huh. Anem a parlar ara de l'empleat amb un enfoc, com dèiem abans, com de client. És a dir, nosaltres tenim clients i aquests clients poden estar contents o poden estar descontents. Uh-huh. El mateix ens passa amb els empleats. Treballen amb nosaltres, tard o d'hora, perquè això és natural, doncs marxaran, duraran més o anys o menys, però deixaran de treballar. Quin impacte té això? Jo potser m'actualitzo la informació. Jo tenia al cap aquesta empresa trabajobasura.com. Ahir, per preparar el programa, vaig buscar-la
ja
i ja no existe.
Ja no està.
Però probablement n'hi hauran d'altres. Per tant, aquesta idea de que el treballador es pot convertir en un bon ambaixador o en un crític dintre de la nostra empresa, això és així?
Sí, és així, sens dubte. De fet, has nombrat trabajobasura.com. Nosaltres la coneixem de fa molts anys i, de fet, l'anàvem seguint, tot i que era una web bastant senzilleta i tancada i tal, però, bueno, per sort hem de dir que no vam sortir mai. A partir d'aquí, novetat això respecte... Hi ha una que es diu Glassdoor, com poden haver-hi altres, i al final és el que dius tu, és a dir, treballadors en actiu o no tenen accés en el portal de l'empresa i allà és on poden descriure doncs, tota la vida de l'empresa, des de si els sous són elevats o baixos, poden opinar sobre el director general, poden opinar sobre quins plans de creixement hi ha dintre l'empresa, i tot això és 100% públic. Nosaltres, com a empresa, el que procurem sempre és donar una bona resposta a qualsevol possible persona que no estigui satisfeta, com faria un portal d'hotels o el que sigui, no? I també val a dir que tenim una molt bona puntuació, per sort.
La veritat és que si parlem de la transparència, és que les xarxes socials són les que t'obligarien sempre a ser transparent, perquè has de tractar tot tipus de comentaris. I bàsicament, i més la mentalitat latina que tenim, és més difícil dir les coses bones que les no tan bones.
Sí, això anava a dir, no? Perquè aquestes opinions són creïbles, és a dir, perquè és molt fàcil posar una crítica dolenta, doncs no sé, encara que no tinguis raó, perquè m'han acomiadat... Encara que sigui amb raó, però començo a generar això. Hi ha algun tipus de filtre o ens ho hem de creure? O...
Principalment no n'hi ha cap tipus de filtre, a no ser que directament pues, tu com a empresa diguis que estan faltant al teu honor, amb una mentida, amb que és un atemptat a la teva imatge, no? Uh-huh. Però no arriba ningú a fer això. És més subtil i, evidentment, alguna persona més dolguda o no tothom estem d'acord amb les condicions o la realitat del dia a dia del treball, pues, tu tens un espai on explicar-ho. A nosaltres, mentre la crítica sigui constructiva, ja ens ajuda a millorar, perquè no ho fem tot perfecte i, evidentment, és el moment i és l'espai per explicar-ho. Però nosaltres tenim també recursos abans de que passi una cosa així, de que la persona ja estigui fora i no estigui satisfeta. És a dir, ja treballarem nosaltres perquè es pugui solucionar.
Dins del que comentaves, d'una cosa és fora l'empresa i una cosa és dins l'empresa, nosaltres tenim definit l'employee journey, en aquest cas el Betweener journey, on cada etapa de la seva vida, diguem-ne, dintre Between, abans, durant i després, tenim definit una miqueta quin tipus de relació tenim amb aquest treballador i què li podem oferir de valor en cada moment. I, per exemple, doncs, tenim el cas de que si pel que sigui tenim un consultor que s'ha cansat del seu projecte i vol un canvi, doncs ho té tan fàcil com dir-nos-ho. Nosaltres posem a la seva disposició un catàleg de projectes i a partir d'aquí ell mateix pot triar, diguem-ne, quina següent fase, quina etapa continuar dintre de Between mateix sense la necessitat d'haver de marxar. No?
Parleu, en diverses ocasions heu parlat de xarxes. Realment la marca es construeix, com hem parlat també de la marca personal, a les xarxes, o és un element més dintre d'un mix de coses que s'han de fer? O realment dius, ostres, no, haig d'estar a les xarxes, haig de tenir un community manager que estigui pendent del que diuen de mi els empleats o exempleats?
El discurs que no controlis tu ja el controlarà un tercer. Vull dir que, clar, evidentment, tu has de tenir tota la teva presència curada i disponible per a començar una conversa en qualsevol moment. És una altra manera d'accedir al tractament de client i de candidat i ha d'estar molt ben preparat. Això, evidentment, no treu que lògicament, les xarxes socials estem acostumats a emplar-les d'una altra manera. Cada vegada que... per a mi van baixar una barrera que no tothom ha estat no, preparat per a poder gestionar-ho. Però les empreses hem d'estar molt preparats. No estem obligats. La marca empleadora no es treballa de fora a dintre. Al contrari, la treballem a dintre i l'amplifiquem a les xarxes.
Igual que s'ha de tenir... O algunes empreses tenen plans de crisi, doncs, no sé, per si un dia tens una desgràcia, una empresa d'alimentació té un problema de contaminació o d'una intoxicació. És important tenir un pla de crisi per si algun dia, doncs, per lo que sigui, hi ha una corrent d'opinió d'empleats o exempleats que vagin contra l'empresa, hi ha que tenir-lo, val la pena tenir-lo fet o s'ha d'improvisar quan arriba?
Hi ha diverses teories sempre al respecte. Bàsicament, evidentment, la resposta inicial és sí, s'ha de tenir un pla d'acció en relació a atacar una crisi de reputació, però lo fonamental no és com gestionaràs tu, sinó la base positiva que tinguis tu de comunitat a dintre de cada xarxa. Aquesta base serà la que surti en la teva defensa si realment ha estat un error no teu, sinó bueno, de tercers o com estigui.
O sigui, els seguidors, els followers que tinguis com a empresa.
Exactament. Llavors, aquesta massa crítica de comunitat sí que et donarà suport a la teva marca i tu com a marca has de ser responsable i has d'agafar el toro por los cuernos i ser responsable totalment de la situació.
I ja per acabar, si tinguéssiu que fer una recomanació, dir... Destacar quins són els pilars bàsics sobre els que una empresa ha de construir un pla de marca d'empresa o d'employer branding.
Bueno, aquí sobretot és treballar-ho molt amb el departament de persones i el departament de màrqueting, per fer una estructura doncs, multicanal, per entendre'ns. És a dir, ja hem parlat aquí, doncs, una part online molt important de tot el que és presència a les xarxes, una part de web, on t'asseguri que qualsevol candidat que t'arriba doncs, vegi tot el que fas, i no oblidar també, lògicament, la part offline, no? On des del clàssic merchandising, en el nostre cas molta presència a les universitats, on també et fa aquest reconeixement. No? Mm-hmm.
Tot serà necessari que estigui vertebrat per una resposta, que és la proposta única de valor a candidat, que serà per què, el per què que dèiem
clar,
al començament teu.
Clar, tenir clar. Mm-hmm.
Molt bé, doncs Pau, Guarro, Arantxa, Juan, moltíssimes gràcies per haver estat a Ràdio 4. I tenim 20 segons, Ignasi, per fer una petita reflexió abans d'arribar a les 3.
Jo, si em permets la reflexió, jo crec que avui ha quedat clar. La meva reflexió, aquests 20 segons que em dona sempre al final del programa, m'agradaria dedicar-los a desitjar bones festes a totes les persones que escolten aquest programa, perquè no tornem fins l'any que ve.
Això
ja ens hem menjat ja un altre any.
Un altre any, com passa el temps.
Passa molt ràpid, passa
com
molt
passa
ràpid.
El temps.
Ja. Ho celebrarem a la tornada, tu ho saps, perquè celebrarem els 100 anys d'aquesta secció. Ai, els 100 anys, perdona. Els 100 programes d'aquesta secció, no els 100 anys, em sembla que ja no els veurem ni tu ni jo.
Ja m'agradaria, Ignasi. Escolta, que tinguis unes bones festes.
Igualment a tots.
Una bona sortida i entrada d'any.
Igualment.
Gràcies. L'Ignasi és Rafael Headhunter d'aquest programa i, sabeu, és un dels més importants de tota Espanya. Per això, doncs, té tanta feina en buscar talents.